Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs bé, temps de seguir amb el fil directe aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre en aquest matí de dimecres. Avui amb nosaltres l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Molt bon dia.
Benvingut a la ràdio. Què tal? Tot bé?
Tot perfecte.
Va anar bé Sant Jeroni aquest cap de setmana?
Va anar molt, molt bé. La veritat és que tot el temps ens va fer una petita guitza. La veritat és que haguera pogut fer millor dia. Però va anar molt bé perquè doncs, finalment la gent, quan va sortir el sol i va parar una miqueta més el vent, doncs va anar acudint i d'un i do la gent que finalment va venir a Sant Jeroni. Ens ho van passar molt bé, com cada any.
Com ha de ser, eh? Com ha de ser. Gaudir aquesta jornada de germanor entre la gent del municipi. Bé, molts temes sobre la taula per parlar de l'actualitat de Móra d'Ebre. Si li sembla, comencem parlant en matèria econòmica. I és que a l'últim ple que va tenir lloc la setmana passada vau donar compte de l'estat del deute municipal de l'Ajuntament, que s'ha aconseguit reduir i que el tancament de l'exercici econòmic del 2015 està al 110,8%, ja.
Efectivament, la veritat és que són xifres jo entenc que són molt, molt positives, en el sentit doncs, de que cal recordar, i no m'encansaré de dir-ho, que fa pràcticament 5 anys, quan vam accedir a l'alcaldia, doncs vam heredar un ajuntament que estava amb un 178% d'endeutament, al voltant dels 8.700.000, 8.800.000 de deute total acumulat. La veritat és que 5 anys després poder d'alguna manera doncs, tancar les xifres que hem tancat de l'exercici 2015, que ens situa amb un endeutament del 110,8 també, doncs la veritat és que és motiu de almenys estar contents, no? En el sentit de que hem aconseguit rebaixar percentualment molt aquest endeutament, l'hem situat ja al llindar del que la llei permet i que situa com a màxim legal, que és el 110, per tant aquest 0,8 que tenim doncs, molt aviat quedarà ajustat. I la veritat és que si seguim en la línia que hem encetat i que hem dut a terme aquests 5 anys, la previsió doncs, és que a final de legislatura, de l'actual legislatura, és a dir, els propers 3 anys, puguem situar l'Ajuntament al voltant del 75-80% d'endeutament i això significaria, doncs, la veritat, deixar l'Ajuntament en una situació econòmica molt, 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 molt favorable considerant la que vam heredar, no? Tot això fet també sense minvar serveis i mantenint un cert nivell d'inversió. Per tant, en aquest sentit, penso que el mèrit no meu, el mèrit al final és de l'equip de govern, és mèrit també de la gent de l'Ajuntament, perquè cal recalcar que els treballadors ho han pres en sèrio i per tant doncs, s'hi han abocat molt. No? En aquest sentit, penso que en conjunt bueno, anem per molt bon camí i si més no és una cosa que em deixarà molta tranquil·litat, acaba la legislatura amb un endeutament al voltant del 70%. Si amb això encara hi sumem el fet de que el 2015 l'hem tancat doncs, amb un superàvit de poc més de 170.000 euros, és a dir, hem gastat 170.000 euros menys del que hem ingressat, doncs amb això vol dir que realment estem controlant molt la despesa i acurant moltíssim. No? Això, sumat a tot el conjunt del que anem portant des de l'Ajuntament, significa que tanquem també amb un romanent de tresoreria de poc més de mig milió d'euros. No? Home, jo penso que és un escenari econòmic que feia molts i molts anys que l'Ajuntament de Móra d'Ebre no veia. Un ajuntament acostumat a engreixar i augmentar el deute any rere any, legislatura rere legislatura, doncs ha canviat radicalment aquesta tendència i en aquest sentit anem a situar-nos en un llindar del que seria més o menys normal. És difícil que l'Ajuntament tingui endeutament zero, tot i que sé que hi ha ajuntaments per aquí per la vora que ho han aconseguit, però partint de les xifres que nosaltres partíem, la veritat és que caldrà doncs, encara com a mínim una legislatura més.
Parlem d'una notícia positiva, en matèria econòmica, anem a l'altre costat de la balança, la notícia negativa de la setmana passada, senyor Pinyol, doncs el fet de que el Tribunal Constitucional hagi tombat aquest impost nuclear català amb el que hi confiava moltíssim l'economia del territori, havien d'arribar 5 milions d'euros a l'any a l'àrea d'influència de les nuclears catalanes aquí a casa nostra, dèiem nosaltres que era com un jarro d'aigua freda.
Bé, jo diria que és com un jarró d'aigua freda amb glaçons incorporats, no? Perquè la veritat és que això és empipador en el sentit de que el Tribunal Constitucional va suspendre l'aplicació d'aquesta llei i, per tant, s'entenia que dins de la suspensió havia de tenir temps suficient per pronunciar-se al respecte d'aquí la suspensió. No? Va exaurir el termini de suspensió sense pronunciar-se i aquesta llei es va tornar a reactivar, la qual cosa ens feia entendre que no hi havia indicis o no hi havia, si més no, previsions de que el Tribunal Constitucional hagués trobat doncs algun motiu pel qual no fer costat en aquesta llei. No? Clar, això ens va engrescar i ens va posar a treballar tots plegats per intentar veure com i de quina manera podíem canalitzar tot aquest tema.
Se van fer reunions inclús a
Barcelona, amb la Generalitat i demés, vam veure com i de quina manera canalitzàvem tot això, els diferents... Jo, a més, voldria destacar que no només amb la Generalitat, sinó que tot el conjunt de municipis que estàvem afectats per aquesta d'això, per aquesta ordre i per aquesta llei, doncs jo diria que amb una certa agilitat i amb una certa rapidesa vam ser capaços de posar-nos d'acord, sense problemes. Vull dir, les dues zones, Escó i Vandellòs, ens van posar d'acord, els diferents municipis, amb la Generalitat. Vull dir, jo crec que hi va haver tot un seguit de qüestions que van avançar i que van anar molt bé. No? I llavors ens arriba el que ens arriba. La veritat és que és empipador. És empipador perquè bueno, al final els arguments que donen són arguments que ja teníem al bon començament i que en aquell moment no van servir per a fer això. No? I ara els repeteixen de nou. Per tant, home, això ens posa en una situació realment preocupant. Cal recordar que la mitjana d'anys que ens queden de funcionament de les centrals nuclears avui per avui és de 10 anys. Si escoltem, ara que hem tornat a entrar en període preelectoral, doncs la major part dels partits que d'alguna manera poden decidir alguna cosa avui amb l'esquema polític i social que tenim, que ens agradi o no, encara depenem d'Espanya, doncs no són, la major part dels partits no són favorables a allargar la vida de les centrals, per la qual cosa vol dir que en 10 anys vista això estarà pràcticament exhaurit. Quin és el futur de la Ribera d'Ebre? És un futur complicat. És un futur que sense aquest impost municipal que ens hauria ajudat, aquests 54 milions que haguem vingut al territori, ens haguem ajudat en 10 anys a poder diversificar el teixit industrial i tot el teixit d'alguna manera empresarial que hi ha al territori, doncs la cosa no pinta bé. Per la qual cosa jo entenc que si l'argument que el Tribunal Constitucional dona és que és un impost que la Generalitat grava sobre un fet que ja està d'alguna manera gravat pel govern de Madrid, jo entenc que i és una de les coses que em plantejo i que quan tan bon punt pugui doncs ho plantejaré amb el foro que toca, que entenc que és la MAC, que és el foro que d'alguna manera aglutina a totes les àrees nuclears no només de Catalunya sinó també d'Espanya, però bé, doncs si la Generalitat d'alguna manera va ser capaç de plantejar un impost i que un 10% d'aquest impost revertís al territori per afavorir això, doncs bueno, potser haurem d'anar a Madrid i potser haurem de dir-los a la gent de Madrid que allò que la Generalitat va ser capaç de dur a terme i que gravava la creació d'energia nuclear i que ens revertia el territori, doncs si no ho fa la Generalitat i si a més el Constitucional impedís que la Generalitat ho faci, potser haurem d'anar a Madrid a reclamar que aquest 10% que no ens dona la Generalitat perquè ells no en deixen que els el donin, doncs ens el donin ells. Jo no hi veig cap més alternativa, però és evident que aquest territori ha de tenir futur. I això ho hem de fer la gent que estem al capdavant de les institucions, els alcaldes, els presidents dels consells comarcals, bueno, tota la gent que d'alguna manera tenim responsabilitat política, hem de tancar files independentment de colors, independentment de situacions personals, i el que hem de fer és anar a Madrid a fer sentir la nostra veu i a dir, escolti'm, si la Generalitat no ens pot donar aquest 10%, ens la dona vosaltres. Algú sortirà a dir, home, ja teniu la llei d'Enresa, l'ordre d'Enresa, que us dona la famosa ordre d'Enresa, que no ha donat res a ningú, no? I que en teoria t'ha de donar un 25% més de l'allò que tens i tal. Bé, tot això està molt bé, tot això és fantàstic, però d'un moment encara no hem vist res, no hem vist ni un duro, i a més jo crec que allò és una situació diferent, i que és una cosa que va vinculada als residus, que són dos conceptes molt diferents. Una cosa són els residus i l'altra cosa és l'impost per la creació d'energia. Per tant, són dos conceptes retributius absolutament diferents.
I hem de recordar que produïm el 70% de l'energia que es consumeix en aquestes a Catalunya.
Per tant, hem de ser ferms. Jo amb això, vaja, de fet, jo vull parlar amb el president del Consell Comarcal i li demanaré, lògicament, que convoqui un Consell d'Alcaldes perquè, si més no, la majoria d'alcaldes de la Ribera d'Ebre ens posicionem en aquest tema. Serà un fet purament, jo diria, anecdòtic, en el sentit que estic convençut que tots els alcaldes recolzaran aquesta iniciativa, però si bé estem en la situació en la que estem, en la que el Constitucional, no hem d'oblidar, i és una opinió molt personal, però la poso de manifest perquè és el que penso, el Constitucional s'ha manifestat com s'ha manifestat per pressions del govern. Llavors, si el govern doncs, d'alguna manera ha estat capaç de manifestar de pressionar el Constitucional perquè això sigui com és, i per tant doncs, la Generalitat no ens podrà donar aquest 10% d'aquest impost que ni tan sols cobrarà. Ja veurem què passarà en aquell percentatge que va cobrar el 2015, que molt probablement s'haurà de retornar, per tant tot això és molt problemàtic, no?
Sí.
El que caldrà és anar amb tota la veu i amb tota la força al Ministeri i a Madrid i escolti, molt bé, doncs si vostès l'argument és que això ja està gravat, que ja hi ha un impost que grava la creació d'energia, doncs escolti, d'aquest impost que recapten vostès, els de Madrid, el 10% al territori, no al territori d'Ascó i Vandellòs, que també, sinó el d'Ascó, Vandellòs, Torita, en fi, les diferents àrees nuclears. No?
Bé, doncs, un tema que realment ens preocupa a tots, aquest, el futur del territori. Anem a altres temes en l'àmbit municipal. S'està treballant també aquests dies amb la construcció d'aquestes noves pistes de petanca al passeig Maria Miracle d'Escarrega, a prop de la residència Natzaret, que venen a substituir aquestes pistes de petanca de l'inici de la zona del Suarrer, que a més aquests dies s'ha acabat de construir aquesta entrada millorada, amb una valla, no?, millor aspecte també.
Bueno, hem anat adaptant tot l'entorn, a obres que també vindran a posteriori, i sabeu que sempre hem dit també que és voluntat d'aquest equip de govern que tan bon punt el mercat es posi en marxa, doncs aquests diners que ens facilitarà el mercat quan privatitzem la gestió del mercat, doncs han de servir per a remodelar el passeig del pont. Ja tenim el projecte fet, un projecte engrescador, un projecte que contempla alguna novetat interessant, que va lligada també amb el fet, doncs, de poder empalmar a l'illa de Sauria amb el passeig del pont d'una manera còmoda, d'una manera transitable. I, per tant, una mica la idea era això, no?, anar condicionant poc a poc tots aquests indrets. Això significarà, doncs, que tindrem un espai, jo diria, molt polivalent, mínimament adequat. La idea és que, ja sé que ho he dit, diverses vegades, però al final ens pot més els esculls tècnics que la voluntat política, no? Lamentablement sempre passa així. Tu pots tenir molta voluntat política, però has de complir els terminis, has de complir la llei, i per tant, doncs, tot això es complica. Però la idea és que aquest mes de juny, doncs, puguem tindre el mercat ja en condicions i traslladat. Per tant, a partir d'aquí seria quan deixaríem passar aquesta època d'estiu. No ens posarem a fer obres al passeig del pont ara que tenim l'estiu a sobre, però un cop hagi passat l'estiu, doncs començaríem a fer aquestes obres al passeig del pont. Entre altres coses, no les començarem ara perquè ja tenim d'alguna manera una espasa de Damocles a sobre, no?, que és l'espasa que ens controla les piscines, no? I ja patim prou per poder tenir el compliment de dates en les piscines. La veritat és que no...
Com van, però, les obres?
Bé, la veritat és que si jo faig cas als tècnics, si faig cas al planning que ha establert per l'empresa i demés, haig de dir que en aquest sentit hauria d'estar molt tranquil, perquè la veritat és que s'està complint perfectament els terminis, però no me'n vull amagar, pateixo perquè...
Comença a fer calor ja, no?
Estem al mes de maig, allò que diuen el maig cada dia un raig, que ens plogui 3 o 4 dies ens pot enrederir l'obra. Per tant, jo reconec que anem molt justos de termini i, clar, no desitjo de cap de les maneres que no puguem començar la temporada d'estiu amb les piscines acabades, i per tant, doncs, farem tot allò que està al nostre abast, però, clar, per exemple, les inclemències meteorològiques no estan a l'abast de l'Ajuntament.
Afortunadament, no estan a la mà de ningú.
Per tant, intentarem de totes, doncs, que la població de Móra d'Ebre pugui encetar la temporada d'estiu, com és tradició, el dia 24 de juny, el dia de Sant Joan, doncs, en les piscines acabades. Això és el desig, i creu els dits perquè així sigui, no?
Ha dit alguna novetat important, jo aprofito per preguntar, perquè sí. Fa aquí al passeig,
sí,
d'aquí baix,
però
no me la dirà, no?
Em permetràs que... No és que no te la vulgui dir. Jo penso que s'ha acabat de redactar el projecte. Crec que el que és lògic i coherent és que primer el conegui tot el 100% de l'equip de govern, que el 100% de l'equip de govern no el coneix. Crec que el correspon també el mateix amb l'oposició, correspon d'alguna manera, doncs, que els regidors electes, bé siguin de govern com d'oposició, doncs, siguin els primers en conèixer quin és el plantejament, i tan bon punt això estigui fet, després ho podrem fer públic, però permetem que d'alguna manera guardem les formes i ho fem bé, perquè després hi ha gent que es queixa, i penso que amb motius també, vull dir, les formes jo penso que són l'últim que s'ha de perdre, i per tant, doncs, intentarem d'alguna manera ser respectuosos amb tothom.
Al mes de març van rebre aquesta visita de la consellera del Departament de Governació pel que fa als talusos del castell, per buscar aquesta complicitat. No sé si han rebut alguna notificació, algun missatge...
T'he de confessar sincerament que he tingut el telèfon a la mà 3 vegades per trucar jo directament a la persona, al director general, que ens ha de confirmar com va el tema, no? I no et vull enganyar, no he fet la trucada perquè penso, espera una mica més. Però una mica més, aviam si tenim sort, i ens diuen que sí. I una mica la temor, no?, de que la notícia no pugui ser factible, doncs m'ha fet anar ajornant aquesta trucada. Però en soc conscient de que no la puc ajornar més, i per tant, doncs, mira, que demà mateix vaig a Barcelona, i per tant aprofitaré, intentaré avui, si puc, d'alguna manera, doncs, lligar la visita en aquest director general perquè em tregui una mica del dubte, no? Jo vull pensar que, que serà positiu. Vull dir, pensar que serà positiu perquè entenc que el que plantegem té tota la lògica del món. I per tant, com que tota la lògica del món, i no estem demanant res que no hi haguéssim tingut otorgat prèviament, per tant, jo entenc que no estem demanant una nova subvenció, sinó que estem demanant que s'executi el 100% d'una subvenció que se'ns va donar en el seu moment. Per tant, vull pensar que sí, però no ho tinc garantit. Per tant, haurem de lluitar una mica més encara.
I en el cas de que fos que no ens agradaria, però si fos que no, quin si fos seria l'escenari?
No, l'escenari està clar. No, l'Ajuntament de Móra d'Ebre té, afortunadament, altres fonts de finançament. Tenim tota l'aplicació del PAM de la Diputació pendent, que enguany jo calculo que s'hi ha al voltant dels 420, 430, 440 mil euros aproximadament, que tenim pendents encara de decidir a on i com els aplicarem, entre altres coses per això, perquè hem buscat tot un seguit d'obres que sabem com les finançarem, però que tenim aquesta carta guardada a la màniga per si és menester, doncs, si ens fallés el plantejament de finançament que tenim amb els diferents dies, poder estirar d'aquest PAM i poder d'alguna manera dur a terme. El que és evident és que la segona fase dels talusos s'ha d'acabar, s'ha de fer, i això no es quedarà sense fer, igual que en obres, jo diria que molt emblemàtiques i molt sintomàtiques, que s'han d'acabar. Una de les coses que aquesta legislatura jo m'he proposat dur a terme sense cap mena de dubte és la segona fase de les obres de Lluís Vinyes, i per tant, en aquest sentit, jo calculo que probablement dins d'aquest mes de maig ens visitarà la consellera, i a partir d'aquí intentarem treure el compromís en ferm de que jo em conformo dins de la legislatura. Evidentment, si pot ser aquest any o l'any que ve, doncs fantàstic.
Millor, no?
Però hem de pressionar i hem de ser seriosos en aquest tema. Jo crec que vam fer un primer pas, que el centre ha guanyat molt amb l'ampliació que va fer, però no és suficient. No és suficient i s'ha d'acabar de fer bé.
Canviem de tema i tornem també en aquest últim ple, on l'equip de govern va tombar aquesta moció d'Esquerra Republicana que demanava que retiressin les plaques que es conserven en alguns habitatges construïts en règim de protecció oficial durant la dictadura franquista. Centrem-nos una mica, expliquem de quines plaques es tracta i una mica el sentit de la direcció del vot de l'equip de govern.
Aviam, segons tinc entès jo, es tracta de 6 plaques, 5 d'unes dimensions més o menys petites, de parlar d'uns 20 centímetres o menys per 10 o alguna cosa així. Són aquelles famoses plaques que situaven damunt de les entrades dels edificis que havien estat fets com a vivendes de protecció oficial. Vale? En aquell temps es col·locava una placa en la qual dia Ministeri de la Vivenda, no sé què, bueno, no recordo exactament la literalitat de la placa, però venia a dir això, no? I després n'hi ha una que és més gran, que està situada al costat del Col·legi Lluís Vinyes, al costat del semàfor que a la Creu, amb unes vivendes que també hi ha al costat del Col·legi Lluís Vinyes, i que estava una placa, aquesta és d'obra, una placa d'unes dimensions importants, en la qual doncs, ja s'hi va actuar en el seu moment, quan va sortir la llei de la memòria històrica, i es va repicar tot el que eren el llugo i les fletxes i demés, i el text que hi ha a la placa aquesta és un text que també esmenta això, no? Que són unes vivendes de protecció fetes pel col·legio, no, per als maestros, o perquè em sembla que aquelles vivendes inicialment havien estat dissenyades perquè fossin d'utilització dels mestres, tot i que després no va ser, no? Però ve a dir això. Per tant, la moció el que demanava és la retirada d'aquestes plaques. Per tant, estem dient que primer una placa de dimensions importants d'obra, retirar-la no és fàcil, no és ni fàcil ni barat, i a més això, un cop retirat has de buscar-li un indret, un pseudomuseu, d'alguna manera, per a guardar-ho de forma adequada i tenir-ho present. No? Les altres plaques, hem de recordar que són plaques que formen part de vivendes privades i que, per tant, estan ubicades en propietats privades. Vale? Tot i que sí que és cert que hi ha una llei que combina, d'alguna manera convida a treure aquestes plaques, la veritat és que la posició que van manifestar des de l'equip de govern és que, entenent que en aquestes plaques no hi ha cap ensalçament a la dictadura, no hi ha cap ensalçament al dictador, no hi ha cap tipus de, com t'ho diria, de benefici, no?, envers una actitud que des de l'equip de govern condenem 100%. De cap de les maneres, des de l'equip de govern direm mai que hem estat a favor o estem a favor de la dictadura o dels temps que es van viure en aquell moment, i molt menys del temps que es va viure després de la guerra, que va ser una repressió duríssima. Per tant, en aquest sentit, el que els vam dir als promotors de la moció és que nosaltres enteníem que ens trobarien sempre recolzant tot allò que fos positiu. És a dir, la moció hi havia una part que demanava també buscar tota aquesta gent que va ser represaliada i intentar d'alguna manera ordenar o cercar informació al respecte d'aquesta gent i tindre'ls d'alguna manera un tracte en el sentit de recordar-los i de buscar-los algun tipus de reconeixement. Bé, nosaltres entenem que això sí que és treballar en positiu. És a dir, és cert que hi ha una gent represiada, és cert que hi ha una gent maltractada, per tant, aquesta gent té tot el dret del món a ser restituïda. I aquí l'equip de govern farà el que sigui menester, perquè entenem que això és treballar en positiu. Ara bé, esmerçar diners, esmerçar esforços, esmerçar polèmica, perquè al final el que es busca és polèmica, no es busca altra cosa, no? Esmerçar polèmica en retirar quatre xapes que no tenen cap sentit i que no tenen res més, doncs, miri, escolti'm, no ens ve de gust gastar aquests diners quan no anem sobrats, la veritat. Per tant, si aquests diners els podem destinar doncs, a recuperar part de la memòria d'aquesta gent, totalment d'acord. Destinar-los a unes coses que realment entenem que estan més que superades i que no tenen cap mena d'agravi, entenem. Però que després hi ha un altre factor, que és que aquestes plaques, d'alguna manera, jo crec que tenen una funció que no podem menys tenir, no? Que és la funció de que precisament ens recorden allò que no s'ha de fer, allò que no s'ha de repetir. Tenen un caràcter pedagògic important. Algú dirà, home, sí, però això, aquest caràcter pedagògic possiblement millor en un museu. Sí, però és que no el tenim. No tenim el museu, ni tenim l'indret per a fer-ho. I clar, tot això, doncs a veure, en una situació econòmica diferent, en una situació en la qual doncs, l'Ajuntament estigui bé econòmicament, tot això estigui superat, possiblement tinguem un museu, tot això, llavors no hi veuré cap problema. Però avui per avui crec que és innecessari.
El síndic de Greus s'ha ficat en contacte amb vostès, com per exemple amb el cas de Vilalba, que és diferent, però com aquests dies ha estat notícia. Bé, deixem el tema i seguim amb altres actualitats que centren al municipi de Móra d'Ebre. Hem de parlar de matèria de joventut.
De totes maneres, si em permets només una cosa.
Sí,
insistixo, apunto aquest tema. És que el que més em dol d'aquest plantejament és que el plantejament final no està en què hi hagi les plaques. El plantejament final està en l'enfrontament, i això és el que jo no entenc. O sigui, anem a buscar a veure com evidenciem que uns són més d'un color i els altres són més d'un altre. I això és el que em molesta. El que realment molesta és que en el fons d'això no hi ha la preocupació per si hi ha una placa o no hi ha una placa. És per intentar fer veure alguna cosa que no és cert.
Bé, deixem ara sí el tema, després d'aquest apunt. Parlem de joventut, que és un tema que sempre ens preocupa molt, senyor Pinyol, la gent jove, que hem de fer per mantenir aquest talent al territori, que hem de fer per incentivar polítiques en aquest àmbit, i en aquest sentit doncs, s'està treballant amb un nou pla de joventut que hauria de regir aquestes polítiques fins a l'any 2019, i aquests dies, a més, s'estava fent una enquesta a tota la població que la podien respondre de forma anònima, molt fàcil, a través d'internet. Una mica, quin és l'objectiu de l'equip de govern amb aquesta línia, amb aquest nou pla?
Bé, l'objectiu, jo penso que la Maria amb això va estar molt, molt encertada, la Maria Rodríguez, que és la nostra regidora, una de les coses que em va posar damunt de la taula de seguida va ser si hem de fer un pla de joventut, aquest pla de joventut l'ha de fer la joventut. No la poden fer ni els tècnics de l'Ajuntament, ni el poden fer d'alguna manera doncs, els regidors de l'Ajuntament. En aquest sentit, ella va insistir en que s'havia de donar participació, com no té, de fet, té tot el sentit del món, no? Donar la màxima participació, i hem intentat fer-ho d'una manera que fos còmoda, ràpida i, sobretot, adequada també a l'edat. Tots som conscients que la gent jove està molt avesada a les xarxes socials i, per tant, el que hem fet és utilitzar les xarxes socials com a mitjà de vincle amb la joventut perquè es puguin manifestar. El que pretén, d'alguna manera, és això, no? És recollir quina és la sensació, quins són els sentiments, quines són les inquietuds d'aquesta joventut i intentar plasmar tot això en aquest pla de joventut i marcar unes fites i uns timings per dur-ho a terme. Per dur-ho a terme perquè d'alguna manera també jo crec que tots hem sentit en diferents moments i en diferents edats aquella famosa frase quan som més joves, no? És que el poble no es fa res. És que el meu poble no es fa res. Això és una frase que l'hem dit i que l'hem sentit tots,
sí,
no?
Sí.
Per tant, el que volem és que aquesta frase desaparegui i que la gent pugui dir què és el que vol que es faci al seu poble i que siguem lo suficientment, diguem, hàbils per a escoltar i interpretar les demandes de la joventut.
Doncs aquesta enquesta que finalitza ja aquests dies, i parlant de joventut, tenim aquest centre obert, hi ha alguna novetat al respecte que es va parlar també a l'últim ple?
Hi ha novetats que no tinc confirmades al 100%, però que apunten molt bones perspectives, no? Que és que finalment sembla ser doncs, que el balanç que n'ha fet el Departament de Benestar d'aquest centre obert, la gestió que hem dut a terme aquests mesos del centre obert és molt bona, que la pròpia empresa que n'ha fet la gestió doncs, es va fer un informe i ens va d'alguna manera dirigir i a tutelar de com i de quina manera es podia intentar ampliar tota aquesta qüestió, i la veritat és que pinta molt bé l'assumpte, és molt probable que tinguem un increment de la partida econòmica significatiu que ens permetria d'alguna manera ampliar també significativament el nombre de nens que podran estar en aquest centre obert. Tot això juntament amb l'aportació que farà l'obra social de la Caixa, que ens permetrà adequar l'edifici que tenim al barranc de les Moreres i per tant doncs, tindre un centre obert, jo penso que en tota dignitat i en tot l'equipament necessari per fer front a una necessitat que francament m'he quedat sobtat de veure com i de quina manera ha evolucionat i quina acceptació ha tingut. Per tant, satisfet, ho dic amb la boca petita, amb moderació, perquè no tinc la confirmació allò 100%, sí que tinc els contactes del departament i la voluntat del departament de que això sigui, però insisteixo, cal ser curós, no tinc la confirmació al 100%, però tinc bones vibracions i tinc la sensació de que això sortirà bé.
Bones vibracions la primavera cultural, no? Que està a punt d'acabar-se ja aquest cap de setmana, ha anat molt bé, moltíssims actes, més de 180.
La veritat és que estem, la veritat que ja esgotats en el sentit de que efectivament hem tingut una agenda intensíssima, no hi ha hagut tarda ni nit ni racó pràcticament en l'agenda que no hi hagués algun dia algun fet que ens impliqués en aquesta primavera cultural. Però jo penso que això és molt positiu, penso que d'alguna manera posa de manifest allò que sempre he dit, no? Aquest teixit associatiu que té Móra d'Ebre, que és molt potent i que dona molta participació a totes les entitats i sobretot també posa de manifest la inquietud cultural que té el nostre municipi i que any rere any s'ha anat veient. Per tant, en aquest sentit, jo sempre ho he dit, molt satisfet de ser alcalde d'un poble que té aquesta inquietud i que ho posa tan fàcil des de l'Ajuntament. La veritat és que la feina que tenim és coordinar tot això. Per tant, jo penso que tot i que la Montse i el seu equip doncs, s'hi dediquen moltes hores i fan molta feina en aquest sentit, tenen la gran sort de poder tindre això, no? Tot un seguit d'entitats que en participen, tot un seguit de gent que se'n preocupa i que, per tant, doncs, ens ho fan fàcil, tot i haver molta feina, no?
Ha nombrat a la Montse Pineda, la regidora de festes, precisament volia acabar parlant d'ella, parlant del Literàrum i la Fira del Llibre Brenc, que enguany també ha expandit la seva activitat més enllà de la celebració d'aquests dos festivals, d'aquestes dues fires. Hem pogut veure unes fantàstiques residències creatives que han acabat aquest cap de setmana i, a més, deia la Montse Pineda perquè l'Ajuntament de Móra d'Ebre hi entra a formar part de manera directa, agafant la direcció, en aquest cas, de la Fira del Llibre Brenc, amb la Montse Pineda.
Bueno, de fet, l'Ajuntament sempre ha estat formant part d'això. Mm. Quan va començar com a fira del llibre ebrenc, doncs ja va ser l'Ajuntament de Móra d'Ebre qui va impulsar aquest tema, juntament a altres entitats, lògicament, no? Però va ser un dels impulsors inicials i en aquest sentit sempre hem estat presents. Però el que sí que és cert és que això ha anat creixent, ha anat agafant dimensió, tant la Fira del Llibre Ebrenc, però molt especialment el Literàrum està agafant una projecció important. I en aquest sentit cal reconèixer que cada dia hi ha més feina al darrere. Que hi ha més feina també perquè cada any la Montse, l'Albert, tota la gent que hi formen part, no? Doncs posen el llistó molt amunt i ells mateixos són molt autoexigents i intenten que hi hagi novetats i que hi posar, doncs, d'alguna manera, de manifest la creativitat, no? I en aquest sentit, doncs, enguany hem pogut ser testimonis d'aquestes residències creatives que hem tingut, no? Una novetat importantíssima i que ha tingut un ressò espectacular arreu, doncs, fins i tot de la televisió catalana i de la premsa especialitzada del sector, que se n'ha fet un ressò important, no? Per tant, això vol dir que cada vegada hi ha més feina i que cada vegada convé tindre gent més dedicada en exclusivitat. Per tant, vam estar parlant amb l'Albert d'aquest tema i l'Albert va ser el que va suggerir la possibilitat de que ell, d'alguna manera, deixés pas a una altra persona per a poder dedicar-se en exclusivitat a la gestió de la Fira del Llibre, que és que en aquest cas vam decidir que fos la Montse i que ell se dediqués més a Literàrum. La veritat és que penso que és un encert perquè això dona molta més agilitat a la gestió de les dues esdeveniments i que penso que probablement això, tard o d'hora, també t'he de dir que té tota la tendència, té tota la mira a que acabi fusionant-se en un sol projecte, no? En un sol projecte que possiblement doncs pugui ser Literàrum, que pugui tindre dins de Literàrum la fira del Llibre Brenc, no? Però en tot cas penso que això està per un molt bon camí. De fet, aquesta setmana vam tindre una entrevista amb el conseller Vila al respecte de Literàrum i el futur de Literàrum. No cal oblidar que l'any que ve farà 10 anys Literàrum, i per tant serà una data molt concreta en la qual espero poder anunciar una cosa també important per Literàrum, és la conversa que vam tindre amb el conseller i el compromís que va adquirir el conseller en aquest sentit. Doncs jo penso que és important i que resituarà molt bé Literàrum, doncs, bueno, amb un pla en el que penso que ja comença a ser mereixedor de ser-hi, no? de fires especialitzades en el sector de la cultura de cert renom, i que d'alguna manera doncs, a les Terres d'Ebre no en tenim cap, i que en aquest sentit doncs, Móra d'Ebre pugui liderar això, jo penso que és motiu d'orgull i de satisfacció, no només per l'alcalde i per l'Ajuntament, que ho és, jo crec que ho ha de ser també pel municipi i sobretot pel territori, perquè al final les Terres d'Ebre no en tenen cap de fira situada amb un nivell d'aquestes característiques.
No tenim temps per a més, ho hem de deixar aquí. Senyor Pinyol, moltíssimes gràcies per haver passat un cop més pel fil directe.
Gràcies a vosaltres.